Notícies.com.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Benvingut.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Continuem aquí en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, ben pendents del temps. Ja ho hem comentat abans, comença a ploure a diferents indrets de les nostres illes. Avui sí que s'anota una lleu de davallada de temperatures respecte a dies anteriors. Així que pendents d'aquesta borrasca que està afectant no només el nostre arxipèlag, sobretot la península. Demà, recordant, tindrem alerta taronja, sobretot afectarà la totalitat de les illes, a excepció de la zona nord-est de l'illa de Mallorca, que en aquest cas sí que serà groga. Compartim ara tot d'una els mapes per als oients de... els mapes per als espectadors de televisió que descriurem per als oients de ràdio. El mal temps, aquí ho tenim, veus? Totalitat pràcticament d'alerta taronja, a excepció d'una zona molt petita del nord i nord-est de l'illa de Mallorca. Com dèiem, aquest mal temps generarà episodis de mala mà, també de fortes ràfegues de vent. Avui s'ha començat a notar, però demà serà el dia en què aquests episodis siguin més accentuats. Però, ara tornem tot d'una. A les Balears, el focus de moment és sobretot a Andalusia. Joan, preocupa la situació a la península? Duim alguns dies molt crítics, sobretot a Andalusia.
Sí, i de fet, mostra d'aquesta preocupació és el fet que la Junta d'aquesta comunitat ha anunciat la suspensió de les classes fins a nou avís en tots els centres educatius, llevat del d'Almeria. Davant d'aquesta situació, el Comitè Assessor del Pla Territorial d'Emergències ha decidit elevar a 2 la fase operativa d'emergències. Més de 3.000 persones han estat desallotjades dels seus habitatges a les províncies de Cádiz, de Jaén i de Màlaga. Hi ha desenes de carreteres tallades per inundacions, despreniments i acumulació de gel i neu. A més, 250 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, de la UME, s'estan desplegant ja de manera preventiva.
Tot això sempre té una doble lectura. De moment, aquí a les Balears sí que tenim una de positiva. La bona notícia és l'estat dels embassaments, que han pujat un 20% la seva capacitat per la pluja acumulada, sobretot durant les darreres setmanes. Els experts confien en un febrer humit, que és el que tenim just ara, i que aquest mes pugui ajudar, no?, aquestes pluges constants i les que tinguem en el futur puguin seguir ajudant a que augmentin aquestes reserves en els embassaments. Pendents de l'evolució de Leonardo, aquí el nostre arxipèlag en aquesta jornada d'avui en el que el mal temps és protagonista. De fet, ho comprovam en directe i ho fem a través de les nostres càmeres, les nostres beauties. Començant per la primera, obrim les nostres finestres a Cala Torrat, a Menorca, on podem veure com el cel és pràcticament gris, entre gris i blanc, el mateix color té la mà, però en una intensitat encara un poc més elevada, i aquests episodis de mala massa comencen a notar perquè veiem com copetgen força a la costa. I podríem dir que Leonardo ja és aquí a jutjar per aquesta primera imatge de les càmeres, de les nostres beauties, però tenim una segona.
Així és, guaitam una altra segona finestra en directe que explicam als oients i que poden observar els telespectadors des de Capdepera, Mallorca, mateix guió. En aquest sentit sí que no nota la mala mà, sí, però un cel ben enterbolit, un cel gris amb possibilitat de pluges que ja s'estan notant a diversos punts de Mallorca, i el que dèiem avui En aquest cas, l'alerta groga per fenòmens costaners és a les Pitiuses i al nord-oest de Mallorca, però demà recordam que serà taronja pràcticament a totes les Balears, manco un racó de Mallorca, de l'est de Mallorca, i per ara aquí sí que Cap de Pere, bona mà, no la mateixa mala mà de Menorca, però sí que un temps ennigulat que convida a pensar en possibles pluges.
Idò, a partir de les 10 i mitja podran conversar amb els diferents portaveus de l'AEMET. Sempre a les 10 tenen una reunió en la que dissenyen, no?, un poc el pla per les futures hores. Parlarem amb ells per conèixer la darrera hora de la previsió meteorològica. Però avui parlam de salut. Hem de parlar d'una mala notícia relacionada amb la salut i que des del punt de vista sanitari no deixa de ser molt rellevant. Espanya ha deixat de ser considerada un país lliure de la transmissió endèmica del xarampió, segons la notificació oficial de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS.
I aquesta decisió suposa un retrocés significatiu en la lluita contra una malaltia que es considerava eliminada al país des de l'any 2016. El repunt de casos registrat en els darrers dos anys, unit a la disminució de les cobertures vacunals i a l'augment d'importacions de casos des d'altres països, ha generat un nou escenari inesperat. Un de dia en volen parlar amb Daniel López Acuña, com a epidemiòleg i el directiu de l'OMS, i també amb el pediatre Edelmiro Vergés. Ja els podem saludar. Daniel, Edelmiro, què tal? Benvinguts.
Buenos días, ¿qué tal?
Daniel, començam amb tu. Com hem arribat fins aquí? Què ha passat?
Bueno, primero hay que entender que esto no es únicamente un fenómeno que está ocurriendo en España. El repunte de sarampión se está produciendo mundialmente y se está produciendo de manera muy significativa en Europa, en varios países con mucho mayor intensidad que en España, y en gran medida está debido a la baja cobertura de vacunación que impide la adecuada protección para generar la inmunidad de grupo propia de una enfermedad transmisible como el sarampión. Ahora, en el caso de España, se ha retirado el certificado hace unas semanas de país libre de sarampión o libre de la circulación del virus de sarampión, porque durante 12 meses ha habido transmisión de sarampión. Los casos en España pasaron del 2023 de 11 casos a 200 y tantos casos en el 2024 a casi 400 en el 2025. Este incremento se ha producido. No es ni con mucho la cantidad de casos que tenemos en Francia, Reino Unido, en Polonia, en Rumania, en Chipre. Es decir, hay varios países europeos muy afectados, pero la realidad es que en España hemos dejado de interrumpir la transmisión como lo veníamos haciendo del sarampión, y hay hoy transmisión endémica. Es decir, no son solo casos importados.
Parlam amb Edelmiro Vergés, col·laborador també habitual d'aquest programa, i com a pediatre li volen demanar com està la situació pel que fa a la immunització infantil.
Bueno, gràcies a Déu, immunització en primera dosi, continuem tenint unes xifres més que acceptables. El problema és la segona dosi. Quan vacunant de sarampió, la gent se pensa, com està molt acostumada a moltes vacunes, que quan se posa la segona dosi és per reforçar l'eficàcia de la primera, o sigui, com si te posàssim un reforç de la primera dosi perquè tinguessis més defenses. No és així. En el cas de sarampió, de la rosa, la segona dosi se posa per la gent que li ha fallat la primera dosi. Per tant, és necessari posar la segona dosi perquè hi ha un tant per cent de nins que malament estiguin vacunats no han generat el títol d'anticossos necessari per tenir defenses contra aquesta malaltia. Després d'això, hem de plantejar que no és una malaltia típica, perquè mos entengam, és una malaltia amb un índex de reproductibilitat, un R0, que se diu, que se va parlar molt en el tema del Covid, la més alta que existeix. No hi ha cap malaltia més contagiosa que el sarampió. El sarampió té un índex de reproductibilitat d'un 18. 18 vol dir que de cada persona malalta esperam que tingui 18 contactes i 18 contagis. Per tant, és una malaltia super contagiosa. Per què dic això? Perquè és molt més fàcil que s'estengui que qualsevol altra malaltia. Si tu tens una bossa de gent que no està coberta, que no, per lo que sigui, no està vacunada, aquestes bosses de gent, entre cometes, que no té defenses contra aquesta malaltia, segur que agafarà la malaltia. I és el que està passant ara en gent que ve normalment... Han d'entendre que el món ja no és Espanya, ni Mallorca, ni res. El món és el món. Per tant, quan parlàvem ara d'altres països, mira, a Anglaterra també li acaben de llevar el títol de... Bueno, el títol, el fet de País Lliure de Sarampió. Per tant, no és una cosa pròpia nostra, ja ho ha dit ara l'anterior ponent, que és una malaltia que se parla internacionalment. I és un problema molt important perquè és una malaltia molt greu. Exacte. Una malaltia que dona probabilitat de malalties pròpies del mateix virus amb complicacions molt heavies, com, per exemple, la principalitis esclerosante, que se produeix un cada 100.000, però te pot matar. Però el problema més important del sarampió és una cosa que deim que te dona un dèficit immunitari. Tu, quan t'acabes de passar el sarampió, tens una baixada de defenses pròpia de la mateixa malaltia que te deixa, diguéssim, a risc d'agafar moltes altres malalties. Per tant, sempre que agafes un sarampió, darrere el sarampió pots agafar pneumonies, pots agafar altre tipus de malalties que són degudes en aquesta baixada d'anticossos que tens.
De totes maneres, les decisions, i aquí el senyor López Acuña igual ens pot donar una mà al respecte, les decisions dels Estats Units, totes aquestes campanyes restrictives, la posició d'alguns dirigents referent a les vacunes, ens afecta moltíssim. La sortida dels Estats Units de l'OMS. És que parlem de moltes coses que repercuteixen també a l'estat espanyol i a tot el món sencer, no?
Absolutamente, así es, Marta.
Podemos contestar los dos, me da
igual. Exacte, comencem per Daniel, continuem per Adel Miró. Endavant, sí, clar que
vale.
Sí.
Lo que ha fet, tres Trump als Estats Units...
Ai, perdoneu, que ara vos escoltem a la vegada. Escoltem primer en Daniel, si vos sembla, després en Adel Miró, vos escoltem tots dos. Endavant, Daniel.
Vale.
De acuerdo. A ver, lo primero que hay que señalar es que la recomendación internacional es tener un nivel de cobertura de vacunación contra el sarampión superior al 95%. En estos momentos estamos en España en el 93,7%. Y hay 5 comunidades autónomas que no tienen siquiera un 90% de cobertura de vacunación completa contra el sarampión. Hay que también señalar que el 80% de las personas que están afectadas por sarampión en Europa no tienen vacunación, ni primera ni segunda dosis, y el 10% no tienen la segunda dosis completada. Entonces, hay claramente un problema de adecuada cobertura vacunal y receptividad a la vacuna. Y en esto influye mucho, y ahí va la pregunta que hacías, Marta, todo este movimiento antivacunas, que naturalmente está muy potenciado por incluso tener hasta un secretario de salud en el caso de los Estados Unidos que es un negacionista antivacunas, con las acciones pues que han visto notables retrocesos en las coberturas vacunales en Estados Unidos y por ello ha habido grandes brotes de sarampión, sobre todo en algunos estados. Entonces, yo creo que todas estas decisiones que afectan a la salud pública mundial, desde el retiro de Estados Unidos de la OMS hasta el retiro de la ayuda oficial al desarrollo, las bajas en la cobertura vacunal influyen e influye este rezago que vemos en general en las vacunas después de la pandemia, porque hay una especie como de resistencia o fatiga con respecto a la vacunación en la población, por lo cual hay que intensificar por parte de los medios, de los profesionales sanitarios, de los políticos sanitarios, una llamada y una sensibilización de la población a una adecuada vacunación.
Edel Miró, per afegir.
Les dues causes més importants per la baixada de cobertures vacunals, ja ho ha dit ben clar, són, primer, les reticències vacunals, que normalment venen també per aquests grups d'antivacunes, i després, d'altra banda, el més important ha estat el canvi darrere la pandèmia. La pandèmia ha estat un impàs molt important i nosaltres a Espanya hem recuperat les xifres d'una manera més o manco acceptables, però hi ha molts de països del món on no han recuperat aquestes xifres de normalitat. Aquest 95% és imprescindible a malalties tan contagioses com el sarampió. Per tant, clar, mantenir aquestes xifres de 95%, doncs és molt important. Què va passar als Estats Units? Als Estats Units varen intentar llevar sarampió de vacunació perquè en Kennedy va dir que no era necessari i van tenir un mort. I clar, quan van tenir un mort van haver de tornar enrere. Què passa a Europa? Doncs bueno, França i Itàlia han hagut de posar obligatòries un cert grup de vacunes. Nosaltres volem això? No. Nosaltres a Espanya considerem que l'obligatorietat el que genera és més reticència. si m'obliguen, deu bo perquè darrere hi ha qualque problema. Per tant, nosaltres encara mos basam en intentar convèncer la gent de l'importància de la vacunació, i gràcies a això, fins ara, jo he fet entrevistes mils i sempre he dit que nosaltres érem l'ambaixador del món. Doncs pues me fa molta ràbia pensar que ja no som l'ambaixador del món, perquè ja han començat a tenir transmissió sostinguda, el que ha dit ara, perquè te llevin el títol, diguéssim, de País Lliure de Sarampió, no has de tenir transmissió sostinguda, sinó que has de tenir quatre casos importats, però no ha d'haver continuïtat. I nosaltres hem tingut continuïtat durant els darrers 12 mesos, i per això l'OMS, amb unes regles que són estrictes, han llevat aquesta garantia de País Lliure. Que el recuperaran? Estic seguríssim que el recuperaran, però han d'insistir moltíssim no deixar que creixin aquest grup d'antivacunes.
No volem acabar aquesta conversa per parlar també amb tu, Daniel, sobre aquest virus Nipah. També sabre en quina situació se troba. L'Organització Mundial de la Salut ha alertat davant l'arribada d'aquest virus, que per ara s'ha detectat només a Àsia. Dic només, i ja n'hi ha prou en un continent tan gran com Àsia, però parla'ns que vos arriba d'aquest Nipah, que sabem que té una taxa de letalitat d'entre el 40% i el 75%, i fins a quin punt ens hem de preocupar, Daniel?
Sí, el virus de Nipah és un virus que tiene su reservorio natural en los murciélagos frutívoros, en algunos cerdos, puede transmitirse al hombre, es decir, se trata de una zoonosis, y ha habido algunos casos en personas y en trabajadores sanitarios en el caso de la India. Yo creo que es muy importante establecer una alerta de vigilancia, como se ha hecho por parte de la OMS, pero hay que recordar que esto no supone en estos momentos un riesgo pandémico, como algunos titulares han planteado, importante, en la medida en que se trata de una enfermedad que no se transmite por el aire, por gotículas. Es una enfermedad que requiere un contacto estrecho de fluidos corporales para ser transmitido. Es decir, en ese sentido se parece más a una enfermedad como ébola que a lo que vimos en la pandemia de COVID. Es importante mantener la vigilancia epidemiológica en todos los países. Es importante alertar a los profesionales sanitarios al respecto, especialmente en la zona afectada. Pero en estos momentos estamos hablando de un brote contenido dentro de la India, con muy baja posibilidad de una transmisión masiva que nos conduzca a una situación pandémica como la de una infección respiratoria aguda como fue la de COVID-19.
Important, idò, fugir d'aquests titulars alarmants, no? Com explicava l'epidemiòleg Daniel López Acuña, no? Que és veritat que quasi parlàvem d'una altra pandèmia, ni molt manco, perquè ens referim a coses totalment diferents. Molt agraïda a Daniel López Acuña i a Edelmiro Vergés per aquests minuts de conversa. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Pues molt encantado, muchas gracias.
Igualment. 10 i 21, uns consells parlarem després, tot d'una, després d'aquesta petita pausa per publicitat, de la revalorització de les pensions, d'aquesta fragmentació del decret Òmnibus i, sobretot, com ens afecta i quines són les que tiraran cap endavant. Parlem tot d'una, després d'uns consells.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata. Carropiquín.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM. Fem un tento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, així, Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 24 minuts. Recuperem un dels temes que ja havíem abordat en aquesta tertúlia just a l'inici del programa. Ja és oficial. El govern ha activat la pujada de les pensions per aquest 2026, Joana.
Sí, Marta, el decret entra en vigor avui mateix amb efectes retroactius des de dia 1 de gener, després de publicar-se avui, com dèiem, el butlletí oficial de l'Estat. Tot i que encara s'ha de convalidar el Congrés, podem dir ja que la majoria dels grups hi donen suport, així que no s'esperen sorpreses. Per afegir alguna xifra, alguns números sobre aquesta qüestió, dir-vos que les pensions contributives pujaran un 2,7%, les mínimes més d'un 7%, i algunes, com les no contributives o l'ingrés mínim vital, fins a un 11,4%. Una revalorització que ja es reflecteix en la nòmina i que beneficia, Marta, milions de pensionistes.
Fixa't que ahir ja abordava amb aquesta qüestió. La coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques emetia un comunicat envers la derogació del decret òmnibus i avui és aquí amb nosaltres Pep Juárez, que just acaba d'arribar, amb qui volen valorar aquesta notícia, com sobretot enfronten, no?, els diferents grups, els canvis que suposarà, i ja el tenim aquí, que ha arribat quasi corrents i volen que el mango es recuperi. Pep, bon dia.
Sí, sí, bon dia. Avui un dia de pluja és un dia complicat.
Això anava a dir, sí. La pluja dificulta no només arribar, sí, sinó també poder aparcar. Així que t'agraïm que hagis vengut.
Vam de sa poble i hi ha hagut de venir amb bones perquè plovia molt.
Sí, recordàvem, després de Pep Juárez parlarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, sobretot per valorar els efectes d'aquesta borrasca Leonardo, que ja és aquí, però que sobretot demà se complicarà per aquesta alerta taronja. Primera valoració sobre l'aprovació d'aquesta revalorització de les pensions. Pep.
Anem a veure. Per desgràcia, ha tornat a passar el que va passar l'any passat. És a dir, hi ha un decret que era, bueno, se diu decret òmnibus, no?, de que hi ha moltes mesures, però que tenen una característica, i és que totes i cada una afecten a col·lectius que l'han de menester. O sigui, col·lectius que formen part de el que anomenem sectors desfavorits, entre els quals hi ha els pensionistes. L'any passat varen fer el mateix, o sigui, varen rebutjar. Me'n recordo que era un 22 de gener quan varen rebutjar aquest decret els partits de la dreta i de l'ultradreta, i que més pres que tard van haver de rectificar. El govern va presentar el mateix decret pràcticament i varen votar que no, varen votar que sí. Enguany ha passat una cosa molt diferent i mos preocupa, perquè en primer lloc torna a passar de que les pensions segons l'IPC, això no és un tema consolidat, sinó que cada any és una loteria. I, per tant, cada any se posa en qüestió. I, per tant, ja a partir d'aquí ja mos inquieta. Però el que torna a passar és que les mesures de l'anomenat escut social són rebutjades per partits de dreta i d'ultradreta, i això nosaltres valoram que és un exercici de classisme i de porofòbia. Per tant, nosaltres, fins i tot arreglant el tema de les pensions, no estem en absolut satisfets, perquè nosaltres som gent solidària i pensam de que bona part de la gent que queda totalment desemparada respecte a l'anul·lació...
És conegut com a escut social, no?
Efectivament.
Que és un paquet de mesures.
I és que no només molt de milers de persones afectades per aquest escut social són també pensionistes, sinó que nosaltres som solidaris amb la gent de baix. Per tant, el que nosaltres pensam és que han de fer una reflexió. Sobretot han de fer una reflexió els partits de dreta i d'ultradreta, perquè nosaltres prenem bona nota de tot això. Nosaltres no volem que tornin les polítiques en matèria, per exemple, de pensions que va passar entre l'any 2011 i 2018, quan governava el Partit Popular, quan el 0,25, quan el factor de sostenibilitat, que volia dir que quan més anys passessis, menys cobraries. És a dir, nosaltres no volem que tornin aquestes polítiques. Nosaltres pensem que hi ha dobbes, el que passa és que estan molt mal repartits. I una prioritat hauria de ser el protegir, lo primer, a la gent que més desfavorida, a la gent que ha de menester tot això.
Pep, per contextualitzar una miqueta, perquè avui dèiem que sí, en el final s'ha aprovat aquesta revalorització de les pensions, però han d'anar una mica enrere per entendre una mica la queixa o la reivindicació que fas. No? Ahir la coordinadora balear per la defensa de les pensions denunciava la decisió de no aprovar el decret Òmnibus en el seu conjunt, no? No només dèieu que no només perjudicava les pensions, sinó també, com dius ara, milers de persones i famílies vulnerables que depenen de mesures socials bàsiques per viure amb dignitat. Davant d'aquesta situació, a més, afegíeu que el col·lectiu reclamava una rectificació immediata i no descartàveu, a més, mobilitzacions si no se produïa un canvi de posició abans de dia 20 de febrer. No sé si ara podríem dir que estàu conformes en com s'ha resolt tot. I clar, molta de gent ahir, per exemple, quan fem tertúlia, alguns de nostres tertulians de Nes que sí que s'havia de diferenciar una cosa de l'altra. Per què pensau que no s'havia d'excloure o fragmentar aquest decret?
Primera, perquè tot afecta a la classe treballadora. Quan xerrant del problema de la vivenda, de l'habitatge, el problema de l'habitatge no tenen les classes rentistes. Aquest no tenen cap problema de vivenda. El tenen els problemes dels treballadors i treballadores. I fins i tot determinades empreses que no troben treballadors perquè no hi ha disposició vivenda. O sigui que aquest paquet de protecció social, la pregunta la faria al revés. Per què s'ha de trossejar? Per què s'han de fer parts i quarts?
Clar, perquè jo crec que la intenció era que si no se trossejava no podia sortir endavant aquesta mesura. O sigui, la decisió en realitat de fragmentar-lo és perquè al manco se poguessin revaloritzar les pensions.
Sí, però és que nosaltres no trobem cap raó per la qual s'hagin de revaloritzar les pensions per un costat i s'hagin d'anul·lar...
I no deixar de banda l'altre, clar.
És a dir, no trobem, a no ser que tot hagi estat un joc partidista per castigar el govern, que és en realitat el que estem convençuts que ha passat. Perquè ara se trossetja molt bé, ara se revaloritzen les pensions, que per cert, entre parèntesi, sabem de bona tinta que el proper ple del Congrés dels Diputats, que és el dia 10, tampoc du en l'ordre del dia la revalorització de les pensions. Per tant, tot està en el limbo. Ara, en aquest moment, en el moment que estem xerrant ara, totes són titulars de premsa, però no hi ha res concret, de forment ni un gra. Per tant, alerta i vius en bungles, eh? Perquè això no ens estem jugant només la coyuntura, diguéssim, de la historieta de què passa en el 2026, és que ens estem preparant perquè l'any que ve passi una de més grossa.
Malament s'hagi publicat el boletí oficial, vols dir, sí, encara amb cura.
Però el tema és que ha de passar per Congrés de Diputats.
Clar.
Sí que és cert que ja s'ha anunciat que tindrà caràcter retroactiu, no? Fins a, des de primer de gener, però per què és tan important aquesta visió solidària dels pensionistes? Perquè un pot pensar, els pensionistes van a demanar, a exigir aquesta revalorització, aquesta pujada de les seves pensions. Però m'agradaria que explicassin, no? Perquè és tan important per vosaltres aquesta visió solidària.
És que nosaltres som solidaris per principi, va, forma part del nostre ADN. De fet, aquí hem comentat en aquesta taula moltes de vegades que quan nosaltres lluitem per les pensions, no només lluitem per les pensions actuals, que tenen
que ja
molt que millorar, que ja les tenim, sinó que lluitem per les vostres pensions, per les pensions que encara, des que encara no sou pensionistes. Per tant, aquesta visió solidària, o per exemple, la ILP que estem plantejant aquí a Balears, que si voleu qualque dia la tractem en detall. És a dir, la ILP té un caràcter solidari, perquè entenem que s'ha d'atendre els pensionistes pobres, sobretot que són dones, i per tant aquí hi ha una bretxa de gènere que s'ha de corregir. Per tant, nosaltres no és que ara se mos acudeix, diguéssim, de que són solidaris i són... No. Nosaltres no volem ser res més que gent solidària, que volem que la gent se solidaritzi amb els pensionistes, però els pensionistes estan al costat dels joves que cerquen feina, dels joves que lluiten pels seus drets, perquè aquesta és una altra. S'està intentant posar una lluita intergeneracional entre els joves i els pensionistes, justament perquè estan dalt, que tenen els privilegis, no els hi toquen.
I una altra cosa, perquè, clar, anunciàveu aquestes mobilitzacions si no hi havia una rectificació, això ho feu ahir quan vareu emetre aquest comunicat, ara hi ha un pas en marxa, un pas endavant fent aquesta revalorització, aquest anunci de la revalorització de les pensions, però què passa ara? Hi haurà marxa enrere o seguiu amb aquesta idea en el cap de fer mobilitzacions?
Bueno, primer tenim un decret que encara se porta un banc, tindrà enrere, alerta, que encara no s'ha consolidat res. I segona, malgrat que s'hagués resolt, que és una que ojo, si després voleu entrem en detall també què suposa en realitat la revalorització de les pensions.
Clar, podem parlar de la quantitat, però, exacte.
Sí,
mm.
Però bueno, anem a donar per bo que això s'arregla. Però nosaltres no ens conformem que s'arregli això només i se deixa la resta de gent abandonada. Perquè hi ha temes d'ingrés mínim vital, perquè hi ha temes de desnonaments sense alternativa habitacional, perquè hi ha temes d'escut social, hi ha temes de renda bàsica. És a dir, és un poc... És a dir, fa vergonya.
Just parlàvem, Pep, que clar, no és el mateix que es revaloritzin les pensions aquí que es revaloritzin a una altra comunitat autònoma. Abans parlaven de la pujada del nivell, del cost de la vida aquí, que era entre un 10 i un 15% més alt que la resta de les comunitats autònomes. Sí. Parlem també del preu de l'habitatge aquí a les Illes. No és el mateix que accedir a un habitatge a altres comunitats autònomes. Clar, aquí, aquesta pujada, que si mal no record seria d'uns 50 euros en cas que tot...
És una pensió mitjana, sí.
Aproximadament,
entre 40 i 50 euros, sí.
Clar, mesures benvingudes. Ara bé, també s'haurien de demanar suficients, no?
Evidentment. Clar. Evidentment, una pensió, que clar, les pensions se decreten per tot l'Estat, però evidentment...
No és el mateix, clar.
La capacitat adquisitiva de 1.000 euros a les Balears no té res a veure a la capacitat adquisitiva de 1.000 euros, en tots els meus respectes, a una província com Sòria, com...
I també una altra cosa, perquè una pujada dels 2,7 en aquests 1.000 euros és una xifra, i una pujada de 2,7 a una pensió de 2.500 euros és una altra cosa.
Perquè parlem d'una mitjana, clar.
Sí. I si voleu, entrem a que el 2,7% és el que diu, diguéssim, l'IPC mitjà. Però nosaltres reivindicam l'IPC real. I l'IPC real vol dir que mentre tot això passa, el Banc d'Espanya, que no és qualsevol, és el Banc d'Espanya, mos diu que d'ençà de la pandèmia, en els darrers 5 anys, els preus dels aliments han pujat un 35%. I la major part, de les pensionetes que reben la gent gran la dedicam, lògicament, a cuidar de la nostra salut i de la nostra alimentació. Per tant, l'impacte, diguéssim, que té el preu dels aliments sobre el col·lectiu pensionista és especialment greu. I, per tant, hauríem de parlar, i molt, de si aquest 2% és suficient o no.
De totes maneres, tornant al tema de l'escut social... clar, quan deia s'aplica un paquet de mesures, només parlant de la pujada de les pensions, parlem d'altres qüestions. Quan se fragmenta òmnibus, queda en vil o penja d'un fil, per exemple, els desnonaments a persones vulnerables. Respecte a aquests desnonaments, sí que saben que no afectarà propietaris de dos o manco habitatges amb llogaters que se declarin vulnerables. O sigui, anem entrant un poc en els detalls de tot això, no? No és el mateix això o quan parlem de fons buitre. Evidentment, clar.
Està clar, aquí s'ha de distingir, és a dir, no és igual el que té un pis en lloguer que el que té 10.000 pisos en lloguer. No és igual, ni se li sembla. A més, com el problema de tot això és que, per desgràcia, anem, i ja no sé si arribem tard, de posar mesures damunt d'aquest problema, que és un problema bàsic, jo crec que és el principal problema que tenim com a societat, així en general, independentment de que després n'hi hagi molt de problemes. Però el problema de l'habitatge és central. I resulta que el problema d'habitatge està en mans dels fons especuladors, sobretot. Està en mans dels bancs que van donar, diguéssim, crèdits allà per la crisi del 2008, que, per cert, aquells 60 i pico de mil milions d'euros encara no s'han tornat. No veig cap banc que doni un crèdit de 60.000 milions d'euros que no reclami la seva tornada. I pareix que aquí és com si això tinguessin cera del corpus. No han tornat aquest dobbes, aquests senyors. I, per tant, aquesta espècie de bancocràcia se tradueix en coses com aquestes. És a dir, està clar que haurien de distingir els tenidors grossos d'aquella persona o persones que tenen un o dos pisos en lloguer. Està clar. I que la llei s'hauria de mirar de cuidar. Ara, dit tot això, el que no se pot és deixar 70.000 famílies en el carrer sense habitatge alternatiu.
Pep, has parlat de solidaritat amb els més vulnerables, has parlat d'inconformisme per part dels pensionistes davant d'aquest decret i davant d'aquestes revalorizacions, i has parlat de com duis a l'ADN, també els pensionistes, la defensa de les pensions, encara que vosaltres teniu la vostra assegurada. Jo te demano, quin paper pot jugar la ciutadania en general, la Balear en concret, donant suport a la vostra iniciativa legislativa popular que proposau? Perquè, evidentment, molts pensam que tot no va en nosaltres, no? I sí, les coses van en nosaltres, no?
Sí, d'entrada, nosaltres hem celebrat 24 assemblees de barris i de pobles i ara estem en la fase d'anomenament de fedataris i probablement ja a partir de la segona quinzena de febrer tindrem a disposició el plec de firmes, que el Parlament mos ho donarà segellats i numerats perquè ja comencen la recollida de firmes. Però a la ciutadania de les Illes Balears s'ha de valorar aquesta ILP, primer, com la recepció d'una informació que se suposa però que ningú ha entrat en detall. I aquí nosaltres afirmam, estem en condicions d'afirmar després de tot un any de fer feina, que darrere de la postal turística s'amaga un pou de pobresa molt sever. Molt. I no entrarem en debats quantitatius. Entrarem en debat de reconeixement si aquest pou de pobresa és cert o és que mos estem inventant les coses. I a partir d'aquí els polítics que se posen a fer feina. Nosaltres proposam una solució. El Parlament ha de donar suport i a la ciutadania li demanem que recolzi aquesta ILP. Poden firmar les joves des de 16 anys fins a...
On la poden trobar en aquest full, no?, per poder signar.
Sí, aquí nosaltres ja dic que hem celebrat 24 assemblees de pobles i de barris aquí a Mallorca, en Menorca estan fent el mateix, en Eivissa el mateix, i comptam ja, de fet la setmana que ve tenim hora amb el notari per oficialitzar tot això, de que tenim al voltant de 70 persones fedatàries. Aquestes persones fedatàries són les dipositadores d'esplecs, però de totes formes, en cada poble i en cada barri se farà la seva campanyeta. Tenim 4 mesos, o sigui que no, no podem tenir una bona oportunitat, primer, de donar informació, segon, de reclamar una solidaritat, però no només per temes morals, sinó que si el teu veïnat és pobre, vol dir que tu estàs en risc de ser pobre.
I serà sempre s'haurà de fer de manera física? Hi ha manera de poder signar digitalment?
No. La firma digital, clar, requeriria unes eines que no estan en el nostre abast.
Que no teniu, d'acord.
Nosaltres, per desgràcies, que ara en tenim una miqueta...
Una breja
digital, sí, i no ens ha permès fer això.
Però, de cercar algun dels membres de...
Nosaltres posarem taules en el carrer, nosaltres posarem... divulgarem en els pobles, en els barris, en els centres com la UIP, l'aeroport, en fi, tota una sèrie de... Hem de menester aconseguir 7.500 firmes, jo estic segur que les aconseguirem i de bon tros, i però no és igual presentar 7.500 firmes que presentar 40.000. No és igual ni se li sembla. Per tant, animem a la ciutadania de que val la pena fixar-se en aquesta qüestió. És una causa noble, és una causa solidària i és una causa que, en definitiva, darrere està el benestar de tota la societat, no només d'un.
Molt important també destacar el paper tan solidari dels pensionistes que, tot i haver-se afavorits per aquesta revalorització de les pensions, pensen que hi ha altres mesures que queden de banda, no?, en aquest decret òmnibus i sense les quals, no?, que també hi ha pensionistes afectats, no?, quan parlem d'aquestes altres mesures, també involucren els pensionistes. Per aquesta raó és molt important destacar aquest paper solidari. Moltíssimes gràcies, Pep Juárez, com sempre.
Moltes gràcies. Sí, a vosaltres.
10:42. Abans d'escoltar uns consells, seguim ben pendents d'aquesta borrasca Leonardo que arriba aquí a Mallorca. L'AEMET activa alertes per vent davant un canvi radical de la meteorologia d'aquestes properes hores. Vent, onatge com a principals protagonistes, sobretot just a partir d'ara, però sobretot a partir de dijous, amb alertes grogues i taronges a zones de l'interior i també mala mà, Joana.
Així és, Marta. La bona notícia dins de tot això és l'estat dels embassaments, que han pujat entorn a un 20% la seva capacitat per la pluja acumulada de les darreres setmanes. Aquí ho veiem en pantalla, 5 d'octubre de 2025, 1 de febrer, o 1 de febrer, volíem dir, de 2026, que ja hi ha una clara diferència. Els experts confien, a més, en que aquest mes de febrer serà humit per continuar augmentant-ne les reserves. Així que una bona dada, una bona xifra, una bona notícia pel que fa a aquest mal temps que mos està acompanyant.
Jo us feia referència en aquestes imatges, guaitant per la xarxa social X, del nostre company del temps, Miquel Salamanca, on se nota aquest augment del cabdal dels embassaments. Veiem imatges que ens permeten fer aquesta comparativa. Però, com dèiem, ben pendents de tot el que està ocasionant Leonardo a la península, sobretot recordant el desplegament dels efectius de la Unitat Militar d'Emergències a diferents zones d'Andalusia, desbordament de rius, fortes pluges... Clar, Leonardo arriba aquí a les Balears i, sobretot, serà present en el dia de demà. Per aquesta raó, volen saber què ens espera de cara a les properes hores, saludant el portaveu de l'AEMET, Jorge Rodríguez. Bon dia. Quins seran els efectes de Leonardo aquí a les Balears? O millor dit, quins són, perquè ja consta que està començant a haver-hi diferents episodis de pluja.
Hola, muy buenos días. Pues sí, estamos empezando a tener algunas lluvias. De hecho, en el observatorio de Palma Porto Pi, pues ya hemos registrado un acumulado de 4 litros por metro cuadrado en las últimas dos horas. Por lo tanto, pues estas son lluvias son débiles y no durarán mucho tiempo. Pero lo más importante nos espera para mañana. Mañana, donde tendremos este temporal de viento y oleaje, con rachas máximas que estarán alrededor de los 80 kilómetros por hora y podríamos tener en cumbres y cabos hasta los 120 kilómetros por hora, y olas que estarán entre 4 y 5 metros, incluso algunas de hasta 6 metros.
O sigui, el pitjor és per al dia de demà, on ja parlem d'alerta taronja. No sé si serà d'una magnitud menor que la península, perquè jutjar per les imatges que hem vist abans dels efectes de Leonardo a Andalusia, dels desbordaments de rius, aquí s'espera que el seu impacte al Manco no sigui tan rellevant.
Bueno, el viento sí que se espera que sea importante, pero sí que con respecto a las precipitaciones, que son la principal adversidad meteorológica que están teniendo en la península, pues esperamos simplemente para mañana algunas precipitaciones que serían débiles y ocasionales.
Sí, que se nota una lleu davallada de les temperatures al Manco en el dia d'avui. ¿Continuaran així?
Para mañana sí que estaremos acompañados de una subida de las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. De hecho, pues podríamos tener las máximas que alcancen unos 20 grados.
O sigui, demà pujada de les temperatures i fins i tot màximes de fins a 20 graus. De moment, per al dia d'avui, està començant a ploure, ho deia Jorge just a l'inici. Així continuarà les properes hores?
No se contempla que llueva mucho más. En las próximas horas pues podría quedar alguna precipitación débil ocasional, pero no será de gran intensidad.
Pendents, idò, dels efectes d'aquesta borrasca que ja ha fet acte de presència a les illes i que, recordem, demà, dia important, perquè aquestes alertes se transformen en taronja. Jorge Rodríguez, portaveu de l'AEMET, moltíssimes gràcies.
Un saludo, buenos días.
Uns consells. Parlam de la importància dels rescats de muntanya i de la col·laboració conjunta d'alguns cossos i efectius de seguretat avui a Illes del Delicte.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Sigo Larro! Sigo Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Carro Piquín.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
Amb aquesta alerta taronja que tenim en camí, de cara a demà dijous, és inevitable parlar del temps, de la meteorologia i dels rescats a la muntanya. Aquest passat cap de setmana ja eren presents aquestes pluges i varen generar que bombers de Mallorca i prop de 20 treballadors del 061 es reunessin a Cúber per dur a terme unes proves de resistència a la muntanya, tot perquè estan preparant, i això és molt interessant, un equip fusionat. No és així, Alba?
Així és, Marta, bon dia a tothom. Aquest equip, aquesta fusió entre el 061 i els bombers de Mallorca seria imprescindible, perquè hi ha per aquests rescats que parlàvem. Clar, ara, per exemple, els bombers de Mallorca poden arribar tant a peu com per l'aire, perquè tenen la Milana. Imagineu si ho diguessin un metge i poguessin atendre en qüestió de segons a sa persona. És una fusió esperadíssima, tot d'una en parlarem, però també parlarem del que ha passat aquest cap de setmana, que ja ho avançava na Marta. Una alerta taronja, pluges, vents forts. Què va passar? Idò, que hi va haver dos rescats en el torrent de Parells, a sa fosca, que precisament, a més de ser una de les àrees més guapes que tenim a les Illes Balears, també és molt complexa a l'hora de realitzar un rescat. N'hi va haver un de vespre i un altre de a dia, enmig d'aquesta alerta taronja. Ara parlam de tot això i més, ho fèiem amb en Xisco Bonin, caporal dels bombers de Mallorca. Bon dia, Xisco, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquests dos rescats, perquè, clar, ara se mos apropa una altra alerta taronja, anem a veure si aconseguim conscienciar la gent, perquè les condicions meteorològiques, Xisco, que vos vau trobar, no eren bones.
No, no, la veritat és que aquests dos rescats que heu comentat abans se varen produir amb alerta taronja, pluja, vent, sobretot els primers.
Per tot en Xisco Bonin, si vos sembla, companys, poden recuperar la connexió via telefònica. Just feia referència en aquests rescats de muntanya. Això es va produir el cap de setmana, un cap de setmana on les pluges també eren presents. Ara tenim per davant alguns dies. Home, jo vull pensar que demà dijous no hi haurà excursions, perquè sobretot el flux se produeix de cara al cap de setmana.
Però,
és quan
Marta,
hi ha més augment, no?
Això és el que havia de ser, que duien quasi una setmana amb aquests preavisos. Ara estem veient imatges dels rescats de muntanya. Hi ha imatges també d'aquests rescats del passat cap de setmana en el torrent de Parells, a sa fosca. Aquestes són imatges del rescat nocturn que varen fer els bombers de Mallorca. Imagina't, poca visibilitat, ses condicions de vent, la pluja, i així tot, varen haver de rescatar en aquest excursionista, perquè, clar, després hi ha una lesió. Quan hem sortit ja no podem tirar enrere, i si mos passa aquest passa de rescat després d'una fractura de turmell just en el dematí, poques hores que varen distanciar en aquests dos rescats, i és això, que quan tenim una alerta d'aquestes característiques, quan hi ha un avís, una alerta taronja, podem iniciar una excursió i mos pot fer sol, però si després tot canvia, aquí és on tenim un greu problema amb els efectius, i que nosaltres provocam aquest problema, Marta, perquè clar...
Ja, però tu pensa una cosa, no és només el problema de que t'hagin de rescatar perquè t'has trencat un turmell, que la cosa és evident, sinó que quan nosaltres partim d'excursió en dies en què hi ha alerta taronja, en dies en què realment les condicions meteorològiques no són del tot bones, no només posam en perill les nostres vides, sinó que posam en perill els professionals. Recuperem la cridada telefònica en Xisco Bonin, caporal dels bombers de Mallorca. Xisco, ara sí, t'escoltam. Estaves explicant respecte a la pregunta de...
Aquest rescat tan complex.
Exactament.
Que feia molt mal temps, Xisco.
Sí, bueno, feia molt mal temps, era de vespre, i pues això, les condicions eren bastant complicades. Així tot el rescat se va fer, varen participar nosaltres, va participar el Gremi de la Guàrdia Civil, el 061, però varen posar en risc pues això, els mateixos rescatadors. De fet, varen tenir qualque petit accident que es va resoldre sense complicacions. Però bé, que són circumstàncies i són dies que jo crec que s'han d'intentar evitar. Han d'intentar conscienciar la població de que no val la pena sortir determinats dies amb aquestes situacions, perquè ens posen tots en risc i ja és que varen acabar bé aquests rescats, però haguessin pogut acabar malament.
És això, perquè afortunadament tenim un equipasso de professionals, com tu dius, no només els bombers de Mallorca, sinó tots els altres cossos d'emergència que estan preparadíssims perquè el resultat sigui positiu. Però clar, el dia que no sigui així, després plorarem i si podem prevenir que és l'eina més important que tenim respecte a les emergències i catàstrofes, molt millor. Per això, Xisco, estàu preparant aquesta fusió que deia màgica, perquè ja col·laborau moltíssim amb el 061, però l'idea és agafar un metge que vengui amb vosaltres en aquests rescats, és així?
Sí, bé, nosaltres ja fa anys que amb el 061 pues, hi ha molt bona sintonia. De fet, tenim un conveni signat de col·laboració i de pues, donar-nos mútuament formació i suport. I bé, ara que nosaltres hem aconseguit disposar d'aquest mitjà aeri que ens ha donat una pujada de prestacions que no ens podríem ni imaginar, i aleshores ja seria continuar millorant, no? I aquesta millora pues, seria en la col·laboració amb el 061 perquè venguin amb nosaltres quan sigui necessari determinar rescats per donar una primera assistència molt més completa i molt més professional a una víctima que ens puguem trobar per la muntanya.
Home, és que se poden aprendre, els dos col·lectius, un pot aprendre de l'altre i a l'enrevés, no? Jo crec que és molt interessant per aquesta raó.
Sí, sí, ja vos dic, de fet, fa temps que tenim conveni i clar. Així com nosaltres ara, per exemple, col·laboram amb el CERO i els hi facilitam a nosaltres amb els nostres coneixements i amb els nostres bombers rescatadors, doncs els ajudam a fer aquestes proves, a fer aquesta selecció i inclús també en principi amb una formació que impartirem perquè la gent pugui estar amb un nivell mínim exigible per poder moure's amb aquestes situacions, doncs evidentment el 061 el que a nosaltres ens dona és un suport brutal en tot el tema sanitari, amb l'assistència de les víctimes en un primer moment, sobretot quan aquestes víctimes estan en un estat greu.
És que de fet sabem que aquests minuts, aquests primers minuts, quan vosaltres arribau, si ja podem tenir una atenció mèdica a la persona que ha patit una lesió o que té en aquell moment una indisposició que pot ser pitjor, pot salvar vides. És que és qüestió de atendre en aquests primers 5 minuts que són vitals. Però, Xisco, a mi m'ha resultat molt curiós perquè, clar, no podem, igual que ho deim en els ciutadans de peu, que no se pot anar a la muntanya sense equipació, quan hi ha una alerta taronja, quan hi ha mal temps, també ho fem amb els professionals. És a dir, per exemple, aquest cap de setmana que vareu fer aquesta primera prova, una espècie de concurs per saber quins són els sanitaris del 61 més forts, com va anar? Perquè, clar, vareu fer una espècie, no, de prova de resistència. En què va consistir?
Sí, bé, bueno, aquestes proves són unes proves dins el procés que té 061 en marxa per seleccionar un grup de sanitaris per participar del rescat. I són una sèrie de dies. Varen començar el primer dia a Cúber, des de Vinyedàs cap a Cúber, varen fer un circuit on se feia pues, això, una prova de resistència, una prova de carrera, de muntanya, amb entorn de muntanya. A més, el dia bueno, era plujós, hi havia un poc de boires, és a dir, no era un dia fàcil, tampoc era un dia d'alerta taronja ni molt així, però bueno, ja era un dia que te posava en situació, no? I aquestes proves, bueno, el primer dia, la veritat és que va anar molt bé, i això s'està continuant aquesta setmana, estem fent proves tècniques, ja una mica més tècniques de paret, d'entorn ja més de vertical, i bueno, són una sèrie de proves que hem elaborat nosaltres en col·laboració amb el 61 per poder fer aquesta selecció d'aquesta gent que dins el procés del 61, que suposo que serà un procés que ara tindrà altres parts, que nosaltres ja no hi participarem, acabarà amb un grup de sanitaris disponibles i amb opció a veure quan ens organitzem doncs, per participar en altres de rescats.
Perquè, Xisco, això vosaltres ho teniu claríssim, no? Per poder fer aquestes intervencions com les del passat cap de setmana enmig d'un torrent de parells o enmig d'una fosca que és molt complicada, un efectiu, sigui del 061 o sigui de bombers, ha d'estar molt bé física i psicològicament. És una combinació de les dues parts.
Bueno, sí, has d'estar bé físicament, sí, psicològicament, i has de conèixer molt bé el terreny. És a dir, els bombers nostres, en general, la majoria bombers, perquè tots participam d'activitats en el medi natural, ja sigui la Serra Tramuntana o altres bandes de Mallorca, com també rescats. Però des del grup de rescat són gent que se coneix la muntanya com a casa seva, pràcticament. És a dir, saps els camins, sap les dreceres, sap els punts on hi ha més perill i on hi ha menys. És a dir, gent que pot tranquil·lament, entre cometes, sortir un vespre de pluja i de vent a fer un rescat amb certes garanties de seguretat. Però la idea és que els sanitaris, a lo millor rescatadors seran nosaltres, però bueno, un sanitari que pugui venir amb nosaltres, com a mínim ha de tenir un nivell que no mos generi un problema, sinó al contrari, que sumi en aquest rescat i que vagi la cosa millor.
Xisco, pel que me contaves abans, m'has deixat entreveure que dins aquests rescats del passat cap de setmana hi va haver qualque mínim incident, malgrat que sé que va anar tot bé, relacionat amb la plantilla de professionals que éreu allà fent feina. Esperam que estigui tothom bé.
Sí, no, són qualque cop, qualque turmell, un poquet...
Sí, un poquet és inevitable, tocat. No?
Bueno, bàsicament perquè els bombers, quan van a un rescat, quan hi ha una víctima que pugui tenir algo important, no van caminant ni passejant, és a dir, van molt ràpid per la muntanya, val? I clar, pues baixar ràpid, ploguent, de vespre... Bueno, és un entorn difícil.
Sou els millors, Xisco. Tots els bombers de Mallorca i els nostres cossos d'emergència.
Moltíssimes gràcies, Xisco. Bon nit.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Recordem, demà, alerta taronja. Avui ja tenim alerta groga. Eviteu les excursions, o sigui, per el vostre risc propi i per el risc dels professionals. Alba González, moltíssimes gràcies, com sempre.
La setmana que ve.
Arribem d'aquesta manera a les 11, ens posam al dia de la informació i tot d'un encetam aquesta tercera i darrera hora de programa.